Llibres, amb Andreu Sotorra.
Voleu conèixer la història d'un compositor que torna al seu país? Us ho explica la novel·la Un concert memorable, de Berta Jardí, publicada a Columna Edicions. Un prestigiós compositor internacional torna al poble on va néixer per assistir a un concert d'homenatge a la seva trajectòria artística. L'acompanya en aquest viatge el seu fidel secretari, emocionat perquè podrà conèixer la família del seu admirat mestre i la seva casa patriarcal, l'edifici més notable de la comarca. Però només arribar al poble, descobreixen que cap cosa va l'hora i que l'organització del concert esdevé una aventura molt més embolicada i esgotadora del que mai s'haguessin pogut imaginar. En clau d'humor i una afinada sàtira, la novel·la Un concert memorable, de Berta Jardí, es troba publicada a Columna Edicions. Voleu conèixer l'espòs d'un actor que es prepara per interpretar Shakespeare? Les trobareu en la novel·la Birnam, de Víctor Sunyol, publicada a la Breu Edicions. A Birnam, un actor ja gran és el camerino preparant-se per representar el rei Duncan de Macbeth, quan li comencen a aparèixer dubtes sobre el valor de la paraula i la naturalesa del llenguatge, sobre el teatre i la seva funció, sobre el seu moment com a actor i el seu passat. Aquestes reflexions fan que replantegi la conveniència de sortir o no a l'escena, mentre s'acosta l'hora i la veu del regidor va anunciant l'arribada del moment de la decisió. La novel·la Birnam, de Víctor Sunyol, es troba publicada a La Breu Edicions. I acabem amb una història de mestissatge. Es tracta de la novel·la La llavor de la revolta, de Núria Ribalta, publicada per Pagès Editors. La protagonista és una noia mestissa de 23 anys que viu en la cruïlla de dos mons, el Brasil i el Segrià. Malgrat la distància, els seus dos mons es troben atrapats en la tranyina de la globalització. Una separació de dos mons que destapa una xarxa de relacions i situacions humanes complexa. Amb un pare depressiu, que ha viscut per triomfar a les Amèriques, i una àvia que mira sorpresa com l'agricultura tradicional i familiar és envaïda pels monocultius transgènics, la vida del camp i dels pagesos es veu sotraguejada, i també la d'una immigració que té el desig d'arrelar-se a la terra que trepitja. La novel·la La llavor de la revolta, de Núria Ribalta, es troba publicada a Pagès Editors.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església. A partir de les 11 del matí, retransmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fent església.
Ara a Hipercor tens el 70% de descompte en la segona unitat amb més de 1.000 productes i ofertes com aquesta.
Per home, jaqueta de punt o camisa o pantalons esport, tot en diverses talles per només 15 euros.
En comprar-ne dues, la segona unitat et surt per 8 euros. Combina-les com vulguis.
Acostuma't als nostres bons preus. Només a Hipercor.
Postgrau en promoció de la salut alimentària a la Universitat d'Andorra, coordinat per l'experta en dietètica i nutrició Maria Josep Rosselló. És un curs adreçat a titulats universitaris amb reconeixement a Andorra, interessats en la promoció de la salut alimentària, especialment als professionals sanitaris i als educatius. Coneixerem les bases d'una alimentació equilibrada per preservar la salut i tenir una bona qualitat de vida. El postgrau consta de 150 hores distribuïdes des d'aquest mes d'octubre fins al novembre del proper any 2015. Només s'admetrà un màxim de 30 estudiants. El termini d'inscripció finalitza el proper 10 d'octubre i cal formalitzar-la a la Universitat d'Andorra.
Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Trotamundos.
¿Sabía que Estelnet le acompaña allí donde quiera ir?
A comprar.
Al médico.
Al banco.
A la iglesia.
Incluso al teatro, al cine, a conferencias.
Allí donde quiera ir, Estelnet estará con usted.
Infórmese en el 93-179-76-39 y en estelnet.es.
Apúntelo, 93-179-76-39.
Servicio de acompañamiento de Estelnet, porque Estelnet está siempre a su lado.
Ciao, sono Marco, ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
Che bella cosa!
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes pizzería en el Vallès, en San Cugat y San Quirze, y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Sale Pepe, la auténtica cocina italiana.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64. Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Si t'agrada la bona cuina i tens bon paladar, si gaudeixes descobrint nous indrets, si saps el que és bo... No et perdis Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel.
Ara mateix, 8 minuts passen de les 11 en punt del matí. Què tal, amics? Bon dia, benvinguts amb una nova edició, nova entrega. Això és Trotamundos. Ja sabeu que des d'ara i fins a 1 en punt de la tarda tenim dues hores per fer un recull informatiu de diverses temàtiques, entre elles, evidentment, la gastronòmica, enològica i avui turística. El primer dels nostres protagonistes el trobem a la Cerdanya. Allà ens anem per parlar de l'hotel-restaurant Torre del Remei. Repetim, en uns instants el saludem. Avui també parlarem de les tendències gastronòmiques que es porten en l'actualitat, que és la especialització. Avui visitarem dues tendes, dues botigues, dos establiments, una a Barcelona i l'altra a Palamós. A Barcelona, la xocolata com a element fonamental i a Palamós, les anxoves. Parlarem també, com és habitual en aquesta edició de Trotamundos, del sector del vi, i avui també ens acompanyarà el nostre bon amic, el Juan Domínguez, el responsable del restaurant JJ a Barcelona. Us saludem ben cordialment, el Toni Huguet, el Jordi Carretero i qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi, doncs, comencem.
Trotamundos.
En Estelnet tenemos un objetivo muy claro. Que usted no se preocupe por el estado y la conservación de la tumba, el nicho o panteón de sus seres queridos. Nosotros somos especialistas en su limpieza y mantenimiento. Así, usted podrá visitarlos para llevar flores o dedicarles una oración siempre que quiera y encontrarlo todo siempre en buen estado. En Estelnet utilizamos cepillos de cedras naturales y soluciones biológicas de pH neutro para no dañar nunca la sepultura. Confíe en nosotros. Más información en estelnet.es y en el 93-179-76-38. Estelnet, porque recordarles es quererles.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Trotamundos, els dissabtes a Ràdio Estel. After all the broken stones that were thrown for no good reason, inside she is loving him still after all this time. And though her heart...
Molt bé, doncs som-hi, ens ocupem de la primera de les temàtiques, primers protagonistes d'aquesta edició d'avui. D'avui de Trotamundos arrenca a la zona de la Cerdanya, eh? Us ho dèiem en el nostre sumari. Avui la veritat és que tindrem un programa realment molt divers, eh? Anirem també fins a Palamós. Parlem d'una botiga, no us ho perdeu, eh? Una botiga molt especialitzada en el sector de l'anxova. Molt no, absolutament especialitzada en el sector de l'anxova. Fa molt poquet que ha obert i realment doncs, ha tingut molt bones crítiques, eh? Anxoves de primeríssima qualitat. Eh? Avui també parlarem de patates, eh? De les patates, de les procedències i també de la importància que té aquest producte a la nostra cuina, a la cuina catalana. Però el que dèiem, estem a la Cerdanya, estem passejant per aquesta zona de Catalunya que... Jo diria que té un encant especial en aquesta època de l'any que acabem d'encetar, eh? Que és la tardor. Eh? Els colors de la muntanya són molt particulars. Eh? Res millor que gaudir-ne des d'un hotel com la Torre del Remei, el camí del Remei número 3 de Bolvir, de Bolvir de Cerdanya. Allà ens anem per conèixer també la seva cuina, eh? Una cuina ja molt adreçada en aquesta època de tardor. Josep Maria Boix, com estàs? Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns, Josep Maria. Com ha anat l'estiu? Com ha anat la temporada d'estiu?
Bueno, normal, com sempre, la gent es mou, la gent hi ha més alegria. Ens ha plogut una mica massa, però bueno, tot també, però també bueno, la gent no ha deixat de menjar i de gaudir.
Exacte. Bé, l'estiu ja l'hem deixat enrere, ara obrim una època que imagino que també estaràs d'acord amb nosaltres, que és una època especialment atractiva, no?, per aquesta zona de la Cerdanya.
Plena de colors, ja.
Exacte.
Ja tenim els vermells, tenim els grocs, ja ho tenim aquí sobre.
La veritat és que tu mirar per la finestra, mires per la finestra i el que ens expliques ens dona molta enveja, eh?
Sí.
Ens dona molt enveja.
La veritat és que sí.
Bé, i una cuina molt interessant que també va una mica en consonància amb l'època, no?
D'acord, amb la consonància, això mateix. I ara estem en una època plena de bolets, que precisament, degut a les pluges, ha sigut un estiu bo, molt bo amb bolets, i que esperem que continuï aquesta tardor, vull dir, rovellons, ceps, les primeres mucoses... En fi, vull dir, tot aquest festival de bolets que tenim ara, això és important, aquesta nostra cuina és important.
Exactament, un festival, que és la cuina de l'hotel Torre del Remei, eh? Un hotel doncs, que pertany a la coneguda associació, a la corrent, l'associació Relais Chateau, un hotel de 5 estrelles en aquesta localitat de Bolvir de Cerdanya. De seguida us en donarem més informació, com arribar-hi, el telèfon, però abans anem a profunditzar una miqueta més en aquesta cuina. A la cuina que, evidentment, també els bolets són els protagonistes, però també la cacera, no? Ara, doncs, ja la caça és molt agraïda, no?
Ah, això mateix. A mig d'octubre, que s'obre la veda de la caça, doncs, bueno, ja començarem a tindre les primeres perdius, les llebres, en fi, anirem mica en mica... Irem ja tenint tota la classe de caça que es troba per aquí, per la zona.
Que són plats molt en el que hi aboqueu molta il·lusió, molts esforços, i que tenen molt d'èxit, no? Ens has explicat en alguna ocasió.
Molt d'èxit, sí, perquè Aviam, fem la lleva a la Reial, fem el faisal a la Santa Aliança, que és un plat per encàrrec. Aleshores, bueno, també com a mig novembre, a finals de novembre, també es venen ja, es comencen a vindre les tòfones ja d'hivern. Pues, bueno, també la caça i la tòfona són dos productes molt agraïts i que marinen molt bé, m'entens? Mm.
Sí, sí, sí. I tant que mariden bé, i tant que sí. La tòfona, la veritat és que hi dona un punt molt interessant, a la cuina.
Sí,
qualsevol,
moltíssim.
Qualsevol...
Sí, molt, molt agraït.
I tant que sí. Bé, doncs tenen un telèfon d'informació, Hotel Torre del Remei, el 972-140-182. Anoteu aquest telèfon i sol·liciteu informació sobre uns paquets molt interessants que fan d'estades d'un dia, de dos, tres, quatre dies, estades de cap de setmana. Realment feu paquets en els que inclueu tot i que són molt interessants, no?, per la gent, doncs, que sobretot li agrada l'entorn i la bona cuina.
Ah, això mateix, sí, sí, la veritat és que sí. Jo crec que són uns paquets ben dirigits a la gent que la vol sortir un cap de setmana, entre setmana, jo crec que està bé.
torredelremei.com, si voleu anotar aquesta plana web, torredelremei.com, aquesta és la plana web mitjançant la qual, doncs, trobaríeu informació de la cuina i, com no, també, doncs, d'aquests paquets. Alhora que també, doncs, aprofiteu per donar informació en aquesta plana web, imagino com també el vostre personal, d'activitats al voltant del lloc emblemàtic en el que voleu, en el que esteu,
sí,
no?
Sí, i tant que sí, caminades al voltant de la torre. Hi ha 5 o 6 rutes al voltant de la torre perfectes per fer una passejada, pues, des d'una hora fins a 4 o 5 hores, perfecte.
Uh-huh. Les de 4 o 5 hores ja són els valents, eh?
Tenim bicicletes a disposició, sí, del client, totalment gratuïtes, el client que està a l'hotel. Uh-huh. O sigui que, bueno, i a part d'això, vull dir, bueno, hi ha les sortides amb globo, ja, bueno, es poden fer moltes coses, vull dir, la hípica, en fi, d'una varietat de coses, els quads, tot això està al dia.
Bé, doncs, mil i una activitats de lleure que obren, doncs, la gana. Si haguessis d'escollir alguns plats, podríem dir més significatius, abans ens n'has dit algun, no, Josep Maria, però anem a ampliar una mica més aquesta informació, plats més significatius que voldries, doncs, destacar per sobre d'altres.
Bueno, en aquests moments, diríem, ja parlant que estem a la tardor i al mes d'octubre, el trinxat, que l'hem començat a fer aquesta setmana, el trinxat de la Cerdanya, després un ceps amb botifarra i després una cua de bou amb un parmentier de patata.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Sona molt bé, sona molt bé. Sona molt bé. Per als vostres clients, que el perfil, no sé si teniu un perfil de client determinat.
Bueno, és una gent, diríem, de 40, de 35, 35, 50, 35, 60 anys. Uh-huh. Vull dir, bé, una persona, bueno, que es guanya bé la vida, m'entens? Que es guanya la vida i que, bueno, que un dia, pues, es pot permetre venir aquí a la Torre del Remei. Uh-huh.
Doncs, i sobretot a mans de la bona cuina, entenc, perquè sí, saben perfectament, doncs, que aquí la cuina és de primeríssima qualitat.
Sí, sobretot el producte. Mm-hmm. Tot el producte és una fixació indudable, treballar amb un producte de primera.
Perquè us nutriu molt de productes de proximitat, eh?
De proximitat, sí, sí, podem, sí. Les patates ara d'aquí del poble del costat, mm-hmm, vull dir, les verdures, en fi, el xai també d'aquí, bueno, ens anem els bolets, tot això ens anem mirant de sortir, salvo el peix, que, bueno, que el tenim que comprar a fora, però tot el que es pot comprar aquí a proximitat és importantíssim. Mm-hmm.
Un hotel amb l'obertura de 1991, després d'unes extenses, laborioses obres de rehabilitació d'aquesta casa, que és una casa absolutament majestuosa de la burgesia catalana, que ha estat restaurada i que realment, doncs, val la pena visitar. Quantes habitacions teniu?
11
habitacions.
Solament 11, sí. Mm-hmm. Són petitets.
11 habitacions i, sobretot, doncs, aquest element fonamental, doncs, de la Torre del Remei, que els descriu com a realment un indret per visitar a Catalunya, aquest nivell gastronòmic, culinari, indiscutible. Repetim, pertanyen a aquesta corrent, a l'associació Relais Chateau, estan al camí del Remei, número 3 de Bolví de Cerdanya. El telèfon d'informació 972-140-182 i la plana web torredelremei.com. Josep Maria Boix, agraït per ser nosaltres. Fins una altra.
Gràcies,
molt bon dia. Gràcies. Fem una petita pausa. El Josep Maria Boix ha obert aquesta edició de Trotamundos. Us dèiem que encara resten moltíssims temes fins a una en punt de la tarda que tractar en aquesta sintonia. Us fem una pausa i de seguida estem amb vosaltres.
La bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
Donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part del Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però ja que les omple amb nata, però de fet les classes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pu de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pu de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
La Casa Màgica, el gran museu de la màgia on descobriràs la col·lecció d'un empordanès il·lustre, l'il·lusionista Xevi, el museu de la il·lusió i la curiositat amb 15 anys d'història a Santa Cristina d'Aro. La Casa Màgica, 972-83-7209. Vine i et sorprendràs.
¿Sabía que Estelnet le acompaña allí donde quiera ir?
A comprar.
Al médico.
Al banco.
A la iglesia.
Incluso al teatro, al cine, a conferencias.
Allí donde quiera ir, Estelnet estará con usted.
Infórmese en el 93-179-76-39 y en estelnet.es.
Apúntelo, 93-179-76-39.
Servicio de acompañamiento de Estelnet, porque Estelnet está siempre a su lado.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93-310-2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Se vuoi conoscere la nostra cucina, ti aspettiamo in Sale Pepe.
Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola.
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes Pizzeria del Vallès en Sant Cugat i Sant Quirze y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Ciao, sono Marco, ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
Hola, sóc Carme Ruscalleda, vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Bueno, pues seguimos adelante, continuamos en esta edición, esta entrega de Trotamundos. Volvemos de la Cerdanya, nos situamos en la ciudad de Barcelona, seguimos con nuestra particular marcha, de un hotel, restaurante de lujo, a una tienda, un establecimiento, que yo diría es un lujo visitar, Es nueva, relativamente nueva, un año de vida, es un corto periodo, pero suficiente como para hacer balance, Hoy queremos conocer la filosofía del establecimiento Choc, The Chocolate Kitchen, un monumento, podríamos decir, al chocolate, con un enfoque diferente, un enfoque especial respecto a una tienda convencional. Hoy nos visita su fundador, su propietario, es Fernando Madrid. ¿Cómo estás, Fernando?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días y gracias por acompañarnos, Bueno, un año de vida, periodo corto, pero relativamente importante como para ya hacer un poco de balance, ¿no?
Pues la verdad es que sí. El balance lo hicimos, bueno, yo me había marcado, la verdad, unos 7-8 meses de vida del negocio, ¿no? Porque cuando uno arranca un proyecto que es nuevo en el mundo, como es Choc, donde realmente lo que queremos es ser unos difusores del chocolate como un ingrediente dentro de la cocina, pues hay que corregir cosas. Entonces me di estos 8 meses para tomar decisiones. El arranque no fue bueno, porque cuando uno inventa una cosa, pues no siempre coincide con el plan, digamos, de negocio. Como comentábamos, pues realmente empezamos el 1 de agosto del año pasado, arrancamos, los primeros meses fueron duros y cada mes íbamos retocando cosas del concepto, del producto, de muchos elementos, que realmente me hicieron dudar hasta enero o febrero de este año, que fue cuando ya se produjo un cambio en la evolución, ¿no? Sobre todo económica, que al final uno monta un negocio por pasión y por una serie de factores, pero cuando ya juegas con personas, claro, y con, bueno, hay salarios y tal, pues...
Visteis brotes verdes.
Vimos brotes verdes, bueno, en febrero.
Bueno, no suelen salir en febrero, pero bueno. Son más hacia primavera, pero
sí,
bueno, fue
un buen mes, ¿no? En definitiva, la experiencia ha sido muy buena, hasta tal punto que ya, bueno, pues estamos pensando en buscar un segundo Choc.
Bueno, cuando hablamos de Choc, no hablamos de una tienda normal, convencional, que está muy bien, que cada uno, en fin, monta un poco a través de su filosofía, pero tenéis una filosofía diferente, ¿no? Un concepto diferente. Cuéntanoslo.
Sí, la verdad es que, a ver, mi pasión por la cocina siempre, bueno, desde yo he estudiado hostelería y lo que pasa es que siempre me he dedicado a la dirección de empresas, de gestión, restaurantes, cafeterías, etcétera, etcétera, pero en paralelo siempre había llegado la parte de cocina. Tenía ganas de sacar a flote un proyecto nuevo y yo siempre he sido una pasión del chocolate, ¿no? Entonces sí que tenía claro que tenía que ser diferente, por lo tanto salirnos de las habituales pastelerías o de conceptos donde el chocolate está presente, pero como una panadería, etcétera, etcétera. Y yo quería realmente crear un espacio en el que antes, o en paralelo con el chocolate, la convivencia del cliente con nosotros fuera como familiar. Uh-huh. Es decir, siempre había pensado que el negocio tenía que hacernos sentir pues como si tú vinieras a casa y te dije, a ver, pues te abres la nevera y te coges una cerveza o una Coca-Cola tú mismo, Esa era un poco la filosofía humana. Desde un punto de vista de producto, yo quería darle al chocolate un toque mucho más gastronómico, vinculado más al aspecto de cocina tradicional, salada, no tanto dulce. No somos expertos en pastelería, o sea, somos amantes de un producto, lo hemos estudiado y lo hemos llevado a un espacio que desde un punto de vista económico sí que tiene un motor, que es un tipo de rosquilla, que le llamamos Choc también, que coincide con el nombre, sí. Pero la parte didáctica de la misión, de la contribución, de la difusión del chocolate, la hacemos en nuestros talleres de cocina. Y ahí es donde sí que pues hacemos, oye, pues para 6 o 7 personas, pues tortilla francesa con chocolate o marmita con guacamole con chocolate, cosas así un poco raras, extrañas, pero con esa idea de difusión.
Bueno, esta tienda, este establecimiento tiene una columna vertebral que son tres elementos que yo diría que son los más importantes, que es el Choc, la berlina y el Cronut, ¿no?
Efectivamente.
A través de esos tres elementos se desarrollan más de 200 especialidades.
Sí, solo en CHOCS pues tenemos ya 36 tipos. Hay mucha prensa durante este año que nos ha catalogado un poco como la joyería del donut, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque hemos utilizado un tipo de masa, teniendo en cuenta la mala fama que tiene, pues con menos dulce, menos presencia de azúcar y tiempo de fritura. Y luego lo que hemos hecho es poner una buena cobertura de chocolate negro, una buena cobertura de chocolate blanco, frutas liofilizadas, frutos secos de primera calidad, lo que nos ha permitido pues destacar, aparte de la manera en cómo se presentan. Se presentan en tubos colgados de la pared, uh-huh. Cosa que, aprovechando el agujero del donut, pues así lo hemos presentado.
Es que no es importante... Que también, evidentemente, que es importante lo que se vende, pero también cómo se vende, ¿no? La imagen, el primer impacto visual, cada vez es más importante.
Ahí, mira, te voy a decir una cosa, es la gran pregunta. La que acabas de decir realmente es el chocolate del loro, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros arrancamos presentando productos de una manera y no vendíamos ninguno. Por ejemplo, un churro, no vendíamos churros. Realmente, bueno, nos los comíamos al cerrar la noche, al cerrar la tienda, pues nos los acabamos comiendo porque no vendíamos uno o dos. Y este año, por ejemplo, en agosto hemos vendido 3.000, en septiembre otros 3.000. Por lo tanto, la forma en cómo se presenta el producto es muy importante. Hemos introducido productos como las patatas fritas con chocolate, que tampoco se vendían el año pasado y ahora se venden. Marshmallows con chocolate, galletas que hacemos nosotros en forma de piruleta. Cosas que no se vendían. Hemos estudiado la manera y bueno, pues se han convertido después de los Cronuts, Berlinas y los Chocs, pues en productos de primera línea.
Amigos, estamos hablando con Fernando Madrid, es el fundador, propietario de este establecimiento, Choc en Barcelona, está en la calle Karma, número 3. Si queréis anotar un teléfono para cualquier duda, cualquier consulta, el 93-304-2360, o si queréis visitar una página web, chocbarcelona.com, chocbarcelona.com. ¿no? Y esa tienda, este establecimiento, que relaciona muy directamente lo dulce con lo salado, ¿no? Como decías.
Efectivamente. El 80% al final es la parte dulce. Porque es lo que nos lleva en nuestro cerebro a entender el chocolate, ¿no? Poco a poco vamos introduciendo la parte salada, ¿eh? Poco a poco. Ahora estamos pensando, pues, ayer con el proveedor, tuve una reunión de un proveedor que tenemos importante, le dije, oye, vamos a hacer unas pruebas con cortezas de cerdo, uh-huh, habituales de churrería con chocolate, ¿no? Bacon con chocolate, que son cosas que, por ejemplo, en el Reino Unido se estilan, ¿no? Es decir, aquí no suenan algo más nuevo, pero ya hay una cultura de mezclar estos productos con el chocolate.
Uh-huh. Y en la cocina cada vez tiene más aplicaciones, no descubrimos nada, el recetario catalán tiene multitud de recetas, de hecho, en este mismo programa, primeras espadas de la cocina catalana han hablado de esas recetas en las que el chocolate forma parte indiscutible de lo que es la receta, forma parte como ingrediente, ¿no? En este sentido, creo que también ahora habéis lanzado un libro. Hay un dicho que cualquier hombre tiene que hacer tres cosas en la vida, tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. No sé las dos primeras, pero la última la has hecho.
Digamos que, no, hijos no, mi hijo es, o nuestro hijo, porque mi mujer, tanto ella como yo, que ella es la que lleva realmente el negocio, ella es la cara visible, decidimos tener un hijo que reportara algo, porque a veces tenemos hijos y no acaban
suele pasar, devolver
la inversión, ¿no? En este caso sí, y este es un poquito nuestro hijo, con lo cual hemos cumplido las premisas.
Tienes que plantar un árbol.
Intentaré.
El libro ya lo has escrito, ¿eh? Choc, reinventando lo dulce y lo salado, ¿eh? Un libro que ya está a la venta, Editorial Planeta, que un poco el objeto, ¿no? Es este, ¿no? Redescubrir, abrir los ojos en torno a este producto que tiene mucho que decir todavía, ¿no?
Sí. Yo soy un poco transgresor, un poco osado, ¿no? En la cocina, y siempre me ha gustado más que predomine el sabor y que a veces es una presentación perfecta, ¿no? En este libro, precisamente, lo que buscamos es eso. Recetas típicas, recetas comunes, recetas que nos suenan, como una tortilla francesa con chocolate, o un marmitaco con chocolate, o una sopa de miso con chocolate, etcétera, etcétera. Pero dándole presencia a ese ingrediente que a veces lo tenemos un poco olvidado, ¿no? Y lo que te proporciona, pues puede ser desde un matiz dulce como un matiz amargo, o en muchos casos, como comentabas, en la cocina catalana y francesa, sobre todo, pues es cremosidad en los platos, ¿no?
Uh-huh. Fernando, para todos aquellos que nos están escuchando y tienen previsto, bueno, pues acercarse, espero que sí, que vale la pena conocer ese establecimiento. ¿Qué elementos, qué productos se tienen que llevar de vuestra tienda, de Choc, para llevarse la verdadera esencia de vuestro trabajo?
Bueno, uno de los tres que tú has comentado.
¿El Choc, una berlina?
El Choc, una berlina, yo para mí creo que son fundamentales. Luego, para la gente que le guste un poco romper los hábitos, yo de verdad que recomiendo las patatas fritas con chocolate. Uh-huh. Es una experiencia sensorial que cautiva. La gente, es cierto que cuando le dices, las tenemos expuestas ahí en bolsas, pero cuando la gente lo ve, tiene miedo a gastar, las damos a probar y entonces se llevan dos bolsas, con lo cual uh-huh. ahí sí que incluso tenéis la opción de, las estamos haciendo ahora con curry chocolate, y las normales con sal.
Uh-huh. Entiendo que la tecnología aquí juega un papel fundamental, ¿no? La tecnología aplicada a la cocina, ¿no? ¿Cómo se hacen unas patatas fritas con chocolate?
Mira, no, en esto te voy a ser muy sincero. Como te comentaba antes, como cualquier cocinero, el cocinero muchas veces no es carnicero ni es pescatero. No lo es. Entonces lo que hace es coger una buena carne o un buen pescado y lo manipula. Lo hace la plancha o le hace alguna salsa o hace el vapor. En nuestro caso lo que hemos hecho es coger unas bolsas de patatas fritas de la mejor calidad que existe en el mercado, pero son de bolsa, quiero decir, las uh-huh. abrimos. Eso sí, hacemos una buena salsa tenemos una buena salsa de cobertura de chocolate y una buena flor de sal. Punto, ahí se acaba. No hay más. Y eso sí que a veces recomiendo que se combine, por ejemplo, con un queso gorgonzola bañado en chocolate.
Bueno, caramba, unas combinaciones absolutamente revolucionarias. ¿Está todo inventado en esto del chocolate o todavía hay mucha tela?
Mira, yo creo que hay cosas que no. La verdad es que se ha de innovar más. Es decir, al final, la palabra inventar es a veces complicada de entender, ¿no? Nosotros, yo siempre digo que somos creativos. La creación es una idea que tenemos en la cabeza. La convertimos en innovación cuando la plasmamos en un aspecto físico. Y inventamos cuando realmente algo no existe, ¿no? Yo creo que patatas fritas existen, chocolate existe, lo sumas y eso es una innovación, ¿no? No es una invención. Pero es cierto que sí que hemos inventado en una cosa, que es en el concepto de negocio, ¿no? En una fábrica de chocolate 1850 como es Choc, modernista, pues le hemos dado un aspecto que combina lo dulce y lo salado. Esto sí que era raro, ¿no?
Hay personas que dicen que chocolate engorda. Y otras, yo por ejemplo conozco a una que no puede vivir sin chocolate. Cuando está esos días que dice estoy un poco depresivo, se toma chocolate y se anima. Porque eso realmente tiene una explicación científica, ¿no? Hombre, todo con exceso engorda, ¿no?
Absolutamente. Todo.
Yo
no puedo decir ni que engorde ni que adelgace. Ahí estamos realmente delgados, la mayoría. Recientemente, la semana pasada me pareció salió un estudio de una universidad, ahora no recuerdo cuál, no sé, una universidad americana plasmaba en este estudio pues que el chocolate comido en mesura, ¿no? En, uh-huh. en pequeñas cantidades a lo largo de la semana las personas que se lo tomaban pues eran más delgadas. ¿Sabe? Entonces, claro, esto son estadísticas, no lo sé. Como decías tú, si me hincho a chocolate y el chocolate lleva más cantidad de azúcar, ¿no? Es decir, es un con porcentaje es un poquito más alto, pues posiblemente tengo que engordar, es como todo, como todo en la vida, ¿no?
En fin, amigos, aquí tenéis esa tienda, establecimiento, un año de vida, muy buenos resultados. Vieron los brotes verdes, como nos decía Fernando, en febrero, y me alegro mucho de que salieran, porque merece la pena, bueno, pues que tener en Barcelona un establecimiento, sobre todo con esa visión de futuro, ¿no? Evidentemente la viabilidad económica es importante, pero también esa visión de futuro y esa pasión por la cocina. Choc, en la calle Carme número 3 de Barcelona. Choc Barcelona es su página web, chocbarcelona.com, y nuestro consejo, acercaros porque vais a descubrir, a redescubrir el mundo del chocolate. Enhorabuena y felicidades. Gracias.
Muchísimas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, hacemos una pausa del chocolate. Nos vamos a la Conca de Barberá. Vamos a hablar de vino. Vamos a hablar de otro tema diferente. Hoy hemos escogido una variedad, la Viognier. Un vino muy particular, ¿eh? Hablamos enseguida con Enric Vidri, es el gerente propietario del Saller Rosa María Torras, en la Conca de Barberá. Nos hablará de esa variedad y, en consecuencia, de los vinos monovarietales que tienen. Hacemos una pausa, enseguida volvemos.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Gran Clot dels Oms Chardonnay 2011. Millor vi de l'estat i vuitè millor vi del món al certamen Chardonnays du Monde.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93-221-50-13. Més informació a pudecanmanel.com.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Una copa de vi pot dir-te moltes coses. Escolta-la a Trotamundos.
Recta final d'aquesta edició de Trotamundo, recta final de la primera hora, evidentment. Fins la una en punt de la tarda encara us acompanyem amb molts protagonistes que han de passar per aquesta antena de Ràdio Estel, una antena que avui visitarà Palamós. Avui coneixerem un establiment realment molt carismàtic, molt especial, singular, Tastanchovas, aquest és el nom, un establiment doncs, que està absolutament especialitzat amb la venda d'anxoves del Mediterrà i del Cantàbric. No us ho perdeu, També avui parlarem d'un element molt important a la cuina, com són les patates, Les patates a la cuina catalana. També visitarem la Festa Major de Sarrià i anirem fins al restaurant JJ de Barcelona. Són algunes de les temàtiques que encara resten per finalitzar aquesta edició de Trotamundos d'avui dissabte 4 d'octubre, però sabeu perfectament que el sector del vi, l'enològic, forma part indiscutible d'aquest programa. Procurem, amb la mesura del possible, donar referències especials, singulars, en els nostres oients, que ens costa que cada cop enteneu més de vi, Avui hem escollit la varietat Viognier, Una varietat molt particular que no massa cellers a Catalunya utilitzen. Avui, el celler que ens ocupa a continuació, que fem protagonista, crec que va ser un dels pioners, si no el pioner, en utilitzar aquesta varietat. Una varietat que li ha donat molt bons resultats i ens refermem en aquesta afirmació perquè els vins realment elaborats amb Viognier del celler Rosa Maria Torras tenen una qualitat indiscutible. Això ens en pot donar fe el seu responsable, el seu gerent, Enric Vidri. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Deia, doncs, que vau ser un dels pioners, si no el pioner, no?, en elaborar vins amb aquesta varietat a Catalunya.
Bueno, que nosaltres coneguem, me sembla que sí, que vam ser els, si no els primers, els, pràcticament els primers, i a Catalunya inclús m'atreviria a dir l'estat espanyol, no? Aquí nosaltres la tenim plantada des de l'any 89, me sembla, 89 o 90, pràcticament.
Sí, sí, sí.
Que si algo en sabem del viñer.
Déu-n'hi-do, ja heu fet uns quants vins, eh?
Hem fet uns quants vins, inclús, doncs, bueno, els estudis que va fer en Cavi per introduir, doncs, la viñer, i inclús, bueno, doncs, es van fer aquí a les nostres finques. La facultat de Tarragona, la URB, també, doncs, va estar fent els estudis del viñer. Bueno, sempre, doncs, hem abanderat bastant el tema d'aquesta varietat, doncs, a el que es coneix per aquí a la zona, no? Sí.
D.O. Conca de Barberà, un celler, doncs, d'aquesta zona i que utilitza aquesta varietat. Anem a fer, abans d'entrar de ple en els vins de Viognier i com són, i quines característiques tenen, quins resultats us han donat, fem una mica un recull, si et sembla, Enric, del que és, en línies generals, el vostre celler i, sobretot, quina filosofia teniu.
Doncs, bueno, Rosa Maria Torres és un celler que es va, bueno, com a celler vam fundar, doncs, l'any 93, va ser la primera anyada que va sortir amb vins propis, per això remonta, doncs, bueno, des del meu avi i el meu besavi, els 1870 i pico, ja tenim finques, el que és aquí a la propietat, no? De la qual cosa, bueno, doncs, el clàssic pagès, doncs, que portava al final el raïm a la cooperativa. Doncs, bueno, va ser quan l'any 80 llarg ens va intentar, doncs, fer un canvi a la feina de casa i es va apostar per fer un celler i fer vinya pròpia, no? Bueno, i elaborar la nostra vinya. Actualment estem al voltant d'unes 110 hectàrees de vinya. Totes són varietats forànies i, si més no, doncs, bueno, doncs, com avui parlarem el vinyer, doncs treballem altres varietats com pot ser amb blancs, amb chardonnay o macabeu, o amb negres estem, doncs, amb cabernet sauvignon, cabernet franc, sirà, merlot, pinot noir. Bueno, tots són varietats forànies, però totes estan plantades aproximadament de la dècada dels 80 i 90 i algo, 90 i poc. Actualment tenim vinyes, doncs, de 30 anys, 25, 30, i, bueno, doncs, són vinyes molt, molt equilibrades que ens donen uns grans vins, no?
Sí.
La filosofia del celler, doncs, bueno, doncs, sobretot és una filosofia molt moderna, com les varietats també ho són. Actualment no, l'any 90 i pico, quan sortíem amb vins d'aquestes varietats, ningú ho coneixia. Actualment, doncs, tots sabem del que parlem. I, bueno, és de gerència familiar, tot ho fem aquí, tot vinya pròpia. Intentem, doncs, treure línies de tot tipus de vins, des de blancs, negres, rosats, caves, dolços. Jo crec que tot el que se'n pot extraure d'un gra de raïm, doncs, ho fem quasi. I, bueno, doncs, aquesta és la idea.
Com ha anat la barema aquest any?
Bueno, doncs, encara, ara hem de començar entre els negres, encara. Fins ara ha anat molt bé, s'ha fet el que són blancs i rosats, hem elaborat, espectaculars, és un any molt bo, ha sigut molt bo. Ara que pel final s'ha complicat una miqueta pel tema de la pluja, que ha anat plovent, i, bueno, doncs, però com tot, doncs, serà un any correcte. No, potser no podem dir que serà el millor any, perquè seria mentida, però serà un any correcte, que salvarem molt bé els mobles i quedarà la mar de bé. Un bon any, també.
Estem parlant amb l'Enric Vidris, el gerent d'aquest celler, Rosa Maria Torres, sota aquesta denominació d'origen Conca de Barberà. Coneixent els seus vins, coneixent els seus productes i especialment avui volem conèixer el Viognier, aquesta varietat de raïm. Com la descriuries? Quines característiques li aplicaries en aquesta varietat?
Jo, amb una paraula, descriuria una varietat rara. Vull dir, és una varietat rara, és una raresa, no? És una varietat que molt desconeguda aquí a l'estat espanyol. A França no ho és tant, però és una gran desconeguda.
Això, perdona que t'interrompi, Enric, és un risc, no? Perquè a l'hora d'elaborar monovarietals amb Viognier,
sí.
Amb aquesta varietat, com tu dius, rara, no?, que té aquestes rareses, empresarialment parlant, una mica te la jugues, no?
És una aposta. Això, el que ho va portar això va ser mon pare, que li va arribar unes botelles de Condrieu, que és de la font d'on surt el Viognier a França, després, si vols, en parlarem una miqueta més. Doncs li va arribar una botella d'aquest vi i ell, d'això em vull. Va dir, això ho vull jo, tenia a casa. I em va plantar 5 hectàrees. Si més no, va ser una miqueta, que dius, una aposta arriscada. Bueno, podia haver sortit malament. Jo crec que ha sortit molt bé. També et diré que comercialment actualment, quan vas a vendre una ampolla de Viognier, la gent quasi t'ho agraeix, no?, amb una carta de restaurants, quan dius que estic cansat de macabeus, de xarelos, de verdejos, de chardonnés com a cosa top, hòstia, aquí tenim una cosa per descobrir diferent, vull dir que això inclús els hi fa un favor, no?, a l'hostaleria.
Perquè quina diferència se li podria aplicar en aquesta varietat respecte a aquestes que has parlat, no?
Jo crec que és una varietat molt madura, molt tropical, i depèn molt com l'elabores, també, no? Nosaltres després no parlarem, que tenim dos varietats, doncs, tapem dos vins molt diferents d'un de l'altre i tots dos fets de Viognier.
Sí.
Però sí que té un ventall molt ampli, aromàtic, és espectacular, no? Vull dir, quan explota la boca és molt bo. Com a anècdota, podríem parlar que l'origen del Viognier ve de Grècia, de Croàcia. Després van ser els romans que la van portar a França. I a Grècia hi ha estudis, hi ha documentació que allà en feien colònia del Viognier. Vull dir que, que això et pot demostrar, doncs, el ventall aromàtic que hi pots trobar amb aquesta varietat, no?
Sí. Teniu el Viognier i teniu el Sucel.
El Sucel Viognier, exacte. Les diferències entre els dos vins, si ara en parlem un momentet, doncs, el Sucel intentem, és el vi jove de Viognier, i és el vi de l'any, sempre. És el vi, doncs, de més volum que fem, de més tirada, que anem a buscar, doncs, aquí un vi fresc, refrescant, un vi de terrassa d'estiu, un vi, però a la vegada molt complexa, no? És un vi divertit, molt afruitadet, molt tovet, amb una manideta, amb una terrassa a Salou o a la Costa Brava, doncs, de primera, no?, amb uns musclets. És espectacular. I després el Viognier, el fermentat en barrica, que és el que inclús li tenim la marca Viognier i és el que venem com a Viognier, és el fermentat en barrica. Cada any, doncs, això s'emporta a bota nova, és un vi molt més complex, molt més rodó, molt més cremós. Doncs aquí ja l'acompanyaria amb un tipus de plat, doncs, molt més, amb un arròs caldós, un peix al forn, no?, aquests vi, un vi més d'hivern, no?, quasi.
Sí, sí, sí.
Doncs que t'ha d'acompanyar un plat més potent.
És un vi molt probablement més contundent que el Sucel. En qualsevol cas, et volia fer la pregunta, perquè ara s'està posant de moda, no sé si és el cas, també amb vins blancs més contundents, aplicar-los i decantar-los prèviament, no? No sé si és necessari en aquest cas.
Jo no, jo fins i tot crec, des del meu punt de vista, que necessari no ho és, simplement perquè un vi que s'ha d'airejar i s'ha de decantar és un vi que porta anys tapat, no? Si nosaltres el Viognier com oli li donem un parell d'anys de botella com a màxim. Crec que no és necessari decantar un vi d'aquestes varietats, amb aquest temps d'estar tapats, perquè ràpidament s'oxigenen dintre la copa i te treuen els aromes.
El que sí que és important, quan parlem de vins blancs, és la temperatura, no? La temperatura de servei. Ho dic perquè hi ha una tendència a refredar-los potser massa, no? Massa. I aquesta tan baixa temperatura potser fa que perdin una mica unes notes que són importants, no?
La temperatura amaga els efectes. Jo sempre, nosaltres, quan fem cates o tastem vins, doncs sempre els tastem a temperatura ambient. I precisament és perquè els efectes surten i s'amaguen amb el fred. Tot i que cada vi té la seva temperatura. Un vi blanc jove, doncs hauríem de tastar uns 6-8 graus màxim fred, màxim. Si no, doncs estaríem tapant massa el vi. I un fermentat en barrica, com és el blanc, com que és un vi una miqueta més complex, li hauríem de pujar uns graus de temperatura i l'hauríem de consumir cap als 8-10, cap als 8-10, no? Això serien consums propis d'un vi jove blanc o un vi fermentat en barrica blanc, també.
En quant a la vinya, aquesta varietat de Viognier, s'ha de tenir alguna cura especial?
Sí. La Viognier, si miréssim a França, doncs a França el Viognier està plantat en tres zones. Està la zona del Ròdano, hi ha la zona de Condrieu, de Chateaugrillet i de la Côte de Côte-Rôtie, que són les tres zones on hi ha el Viognier. A Condrieu o a Chateaugrillet estan plantats en terrasses com el Priorat del Viognier. Amb això vol dir que el que necessita el Viognier és un terra molt gitano, no? Que ens entenguem, un terra poc fèrtil, un terra pedregós, un terra lleig, una que la planta pateixi molt. Si aconseguim tindre el Viognier amb aquestes característiques, plantada, te fa un raïm molt petitet, molt més apinyadet, i llavors et treu molta qualitat de raïm. És difícil de cultivar, no té grans problemes d'enfermetats, ni de mildes, ni de cendrosa, ni d'això d'aquí, no pateix gaire, però sí que és molt difícil el moment de collir. el moment de collir et madura molt ràpid. En 2-3 dies te madura, te passa d'estar madur a passar-se. I l'aspecte del raïm és negre, és negrot, és lleig, vull dir, no és un raïm bonic, com hi ha varietats de raïm, que a vegades el raïm és molt bonic, no? Només a la vista, doncs el vionyer no ho és totalment el contrari. Per altra banda, fa un raïm espectacular, hi ha un vi espectacular. Però el que és el raïm, doncs has de saber trigar molt bé i has de tenir la sang freda que aquell raïm negre no és que s'estigui passant, sinó que és així, no? Vull dir, encara no està a punt. Però sí que en 3-4 dies se't pot passar. Per altra banda, sí, si el plantessis en una terra molt bona, la qualitat del vionyer baixa moltíssim. Te fa un raïm molt grossot, te fa els aromes queden molt diluïts i crec que no és el seu millor lloc. El seu lloc òptim és un lloc que pateix molt la planta.
Limiteu la producció o no?
La limitem en tema de poda i sobretot amb el lloc on està plantada. Vull dir, només el sol fet d'haver plantat allà, com que l'aigua és bastant escassa i li costa molt arribar l'aigua al cep, doncs ell sol s'autoregula, sobretot amb vinyes velles. Ara, si algun any hem hagut de tirar raïms a terra, en tirem. Heu de tenir en compte que poc probablement arribem al quilo per cep amb aquesta varietat. Mm-hmm. Estem al voltant. Mira, aquest any vam arribar a collir, em sembla que van ser 600 grams per cep. Mm-hmm. Quan amb un cep estàndard, anem a parlar d'un... M'acabeu així, podríem parlar de 4 o 5 quilos per cep, mínim.
Aquestes són les varietats especials. Recullo la... paraules de l'Enric, una varietat rara, que té unes rareses, però que, en qualsevol cas, ens dona un rendiment molt especial aquest vi. Amics, quedeu-vos amb aquest nom, el Vionyer, d'aquest celler Rosa Maria Torres i el Sucel. Són dos vins elaborats monovarietalment amb aquesta varietat, però que també, alhora, diferents entre ells, però que, sens dubte, no us deixaran indiferents. És un tòpic dir això, però sí que és cert, i en aquesta varietat encara més. Hi ha gent que realment, el que deia l'Enric, agraeix una mica sortir més del mateix, no? D'aquestes varietats que potser tenim ja molt, molt properes, en aquesta trobarem unes notes molt particulars. Repetim, Vionyer, Sucel, d'aquest celler Rosa Maria Torres. Avui ens hem volgut acostar en aquesta varietat, en aquest vi, denominació d'origen Conca de Barberà, i li agraïm molt especialment a l'Enric Vidri que ens hagi acompanyat aquest matí dissabte i que ens hagi explicat totes aquestes particularitats, no només els seus vins, sinó també a l'hora d'aquesta varietat del Vionyer. Enric, ha estat un plaer, gràcies,
Doncs gràcies a vosaltres i...
Fins una altra.
El que us convingui, estem a punt per ensenyar-vos més coses.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
L'Enric Vidri, el responsable, el gerent d'aquest celler, Rosa Maria Torres, repetim, proveu. Jo crec que sempre és important donar una primera oportunitat a vins que potser no coneixem, no a tothom els hi pot agradar tots els vins. Això és evident, no? Però avui ens volíem acostar amb aquesta varietat i creiem que aquest celler és absolutament representatiu. Fem una pausa, de seguida estem amb més temàtiques. Fins a una en punt de la tarda encara són molts protagonistes que han de passar per aquests micròfons.
Els nostres vins són la nostra cultura.
Arroces, pescado y todos los secretos de la cocina mediterránea con el mar de fondo en Don Eduardo, el restaurante marisquería de Playa Daro en primera línea de mar que despertará tus sentidos. En el Paseo Marítimo 68. Don Eduardo, del mar a tus cinco sentidos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
Per llepar-te'n els dits, primer has de posar l'oïda. Trotamundos, gastronomia i enologia a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. A Estelnet tenim un objectiu ben clar, que vostè no s'hagi de preocupar per l'estat i la conservació de la tomba, el nínxol o el panteó dels seus éssers estimats. Nosaltres som especialistes en la seva neteja i manteniment. Així, vostè podrà visitar-los per portar flors o dedicar-los una oració sempre que vulgui i trobar-ho tot sempre en bon estat.
A Estelnet utilitzem raspalls de serres naturals i solucions biològiques de pH neutre per no malmetre mai la sepultura. Confia en nosaltres. Més informació a estelnet.es i al 93 179 76 39. Estelnet, perquè recordar-los és estimar-los.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncià Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel, del Camp a Taula, amb Isidre Font. Aquesta setmana, entre altres temes, parlarem de la verema i de la situació del sector vitivinícola amb Jordi Bort, director general de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Del Camp a Taula, el món de la terra a primera veu, cada dissabte a la una del migdia, a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Rifferra Café, empresa dedicada a la foneria de campanes, la instal·lació de rellotges monumentals i la sonorització d'esglésies, col·legis, ajuntaments i institucions religioses. En motiu del nostre 50è aniversari, Rifferra Café dona les gràcies a tots els clients i amics que heu confiat en nosaltres. Continuem junts. Rifferra Café. Ens trobareu a Girona, Barcelona, Terrassa i també a rocafé.com.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens llucet de palangre d'un a dos quilos per 5,99 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Recorda, llucet de palangre d'una a dos quilos per 5,99 euros al quilo.
Ràdio Estel.
Trotamundos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
Ciao, sono Marco. Ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
Che bella cosa.
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes pizzería en el Vallès, en Sant Cugat y Sant Quirze, y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Sale Pepe, la auténtica cocina italiana. Ciao, sono Marco. Ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes pizzería en el Vallès, en Sant Cugat y Sant Quirze, y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Sale Pepe, la auténtica cocina italiana.
Si vols gaudir de les millors receptes, sintonitza amb nosaltres. Trotamundos, un programa al punt.
Y hay que sé, que ya podem dir, si en volem festar de la terra que ens va parir. Y hay que sé, que ya podem dir, si en volem festar de la terra que ens va parir. Volem fer-nos dos preguntes, però no una...
Molt bé, doncs tornem a ser amb tots vosaltres. Obrim la segona hora de Trotamundos. L'obrim, tal i com us dèiem en el nostre sumari, a Sarrià, al barri de Sarrià de Barcelona, que ahir, per cert, divendres, dia 3 d'octubre, i fins al proper 12 d'octubre, va obrir una nova edició de les festes majors del barri de Sarrià. Ahir es va fer el pregó de la festa major a càrrec de Frederic Bou i Pérez, un poeta sarrianenc, col·laborador també en diverses entitats del barri. Posteriorment es va fer el popular brindis de festa major. Són moltíssimes les referències, les activitats que es portaran a terme en aquest emblemàtic barri de Barcelona, en el que hi ha moltes referències a nivell gastronòmic. Una d'elles és el Bar Tomàs, el popular Bar Tomàs. Avui en parlarem, en uns instants saludem en el seu responsable, l'Antonio Betorz, parlarem del seu recorregut, com s'han fet amb aquesta fama que la tenen, i deixeu-me que digui que merescuda, i també de la tradició de prendre el vermut, de prendre el vermut. És un molt bon moment per, com es diu col·loquialment, pujar a Sarrià i prendre el vermut i gaudir d'aquestes festes majors. Avui, per cert, avui dissabte al matí teniu el Rocòdrom a la plaça de Sarrià. També els Follets de Collserola actuaran, Més tard, el concurs de dominó de parelles, passejada cultural per la vila de Sarrià. Demà diumenge, gran paella i concurs de paelles a partir de les 9 en punt del matí fins a les 7 de la tarda. També la trobada de plaques de cava i també teniu una botifarrada al mercat de Sarrià des de les 10 del matí i fins les 2 de la tarda. Això demà diumenge. I tot un recull d'activitats fins al dia que tancaran aquesta nova edició de la Festa Major, que és el proper 12 d'octubre. Però ara, en el que anàvem, res millor que fer un vermut, de prendre unes populars patates braves en el Bar Tomàs d'aquest barri de Sarrià.
Los países catalans,
que hay... Bueno, hoy queremos hablar con Antonio Betorz, es el responsable, es el alma mater de esa referencia gastronómica que todo buen gastrónomo conoce en el barrio de Sarriá. Vamos pues ahí, nos vamos a tomar un buen vermut. Querido Antonio Betorz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo no sé qué habéis hecho a lo largo de los años, pero habéis creado, yo diría, escuela,
Bueno, tanto como eso. Tanto como eso, ¿no?
Sí, hombre.
Que es, está, últimamente, pues la tradición se está recuperando de vermut y esas cosas, y bueno, nosotros estamos ahí haciendo lo que podemos, ¿no?
Sí, sí, sí. Que no es poco, ¿eh? Que hacéis mucho. Y lo venís haciendo desde hace muchos años. Decía 1986. Es curioso, pero, en fin, son muchas las generaciones que han ido pasando por vuestro establecimiento, el Bar Tomás de Sarrià, probando fundamentalmente las patatas, ¿no? Las patatas bravas,
¿eh? Sí. Sí, bueno, en realidad no es desde el 86, o sea, yo lo regento desde el 86, pero ya venía, las patatas ya estaban, sí, antes, uh-huh, desde los años 70 más o menos, fue cuando empezaron a hacer patatas, patatas bravas, ¿no?
Sí, pero el boom fue cuando lo cogisteis vosotros, creo, ¿eh?
Bueno, quizás sí, quizás a partir del 86, pues bueno, lo que decíais antes de la recuperación del aperitivo y todas esas cosas, pues sí, a partir del 86 fue cuando más se nos ha conocido y cuando más afluencia de público hemos tenido, eso es cierto.
Y habéis sido uno de los establecimientos que habéis movido un poco el hecho de tomar algo fuera de las horas de aperitivo también, porque, oye, en fin, la hora que pases por el Bar Tomás, oye, siempre hay gente, ¿eh?
Bueno, antes era más porque hacíamos unos horarios extensivos, o sea, era de sol a sol, por decirlo,
sí,
¿no?
Uh-huh.
Ahora, últimamente hace un tiempo, me hemos restringido bastante el horario y bueno, no está, los tiempos de ahora tampoco son como hace 10 años. La cosa es que a veces faltan muchos estudiantes, no todo el mundo tiene cada momento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, son y han sido, en fin, suficientemente importantes como para que también se les dedique un libro del que hemos hablado en este espacio de radio con Carles Valls y con Sergio Fidalgo, del libro Las Bravas del Bar Tomás. Hombre, alguna cosa bien hecha habéis hecho, si se os dedica,
bueno,
un libro, ¿no?
Bueno, si lo dicen, pues puede ser. Nosotros lo único que intentamos hacer es, a base de esfuerzo y trabajo, intentar hacer las cosas como sabemos. Y lo intentamos hacer siempre bien, que a veces hasta lo conseguimos, ¿no?
Antonio, vamos a configurar un aperitivo. Oye, mira, alguien que no os conozca, se sienta en vuestras mesas y se pone en tus manos. ¿Tú qué le pondrías para que pruebe la verdadera esencia del Bar Tomás de Sarrià?
Bueno, pues amén de las patatas, que es la estrella, por decirlo. Bueno, tenemos alguna tapa más, que son las empanadillas que las hacemos nosotros, están muy ricas. Luego tenemos unas anchoas del Cantábrico excelentes, cuando toca, porque hay años que no es posible, pero bueno, normalmente las tenemos muy buenas. Y un bonito también, que procuramos que las campañas buenas nos lo reserven, y es un bonito espectacular. O sea, un bonito en escabeche de primera, vamos, muy bien,
sí,
muy bueno.
Eso para configurar un vermut, un aperitivo, está muy bien,
sí,
pero aparte...
el vermutito, la cervecita,
sí.
Bueno, luego tenemos ensaladilla, croquetas, hay otras tapas, alcachofas, que también tienen su renombre, pero no llega... Las fuertes son las bravas, las empanadillas, croquetas, y el bonito y las anchoas, esos son los cuatro... puntales, vamos.
Sí. Principalmente y fundamentalmente las patatas bravas. Yo creo que no hay restaurador gastrónomo que se precie en la ciudad de Barcelona que no conozca vuestro producto, que no conozca vuestras patatas bravas. Muchos, me consta, muchos restauradores que han intentado copiarlas y que no acaban de acercarse, ¿eh?
Bueno, algunos se acercan bastante, ¿eh?
Pues yo no los he conocido, ¿eh? De verdad,
algunos,
te lo digo.
Algunos hay que sí. O sea,
lo digo...
Es normal también, ¿eh? O sea, yo también lo haría. Me refiero de que sí, hay algunas versiones que están bastante logradas, ¿eh?
¿Dónde radica el éxito? ¿En lo que es la patata como elemento fundamental o también en la salsa?
Bueno, es un conjunto, es un combinado de un montón de cosas, ¿no? de varios ingredientes. Pero básicamente el éxito está en que te las comes recién hechas y son patatas naturales, cosa que, claro, no es fácil conseguirlo eso,
sí,
ni hacerlo. Y a veces incluso nosotros tenemos algún problema, porque vamos, como si se te para la rueda de oferta y demanda, el producto ya no es el mismo, aunque sea el idéntico, no es igual.
Uh-huh.
Porque claro, ya no es lo mismo una patata recién hecha a sin ser recién hecha.
Por tanto, siempre haciendo al momento, ¿eh?
Exacto, o sea, el gran quid de la cuestión está en que te las comes prácticamente salidas de la freidora y naturales. Claro, no se puede hacer eso en todos los sitios ni siempre, ¿no?
Uh-huh. Están en el carrer Major de Sarrià, número 49 de este emblemático barrio de Sarrià. Major de Sarrià, número 49. El teléfono 93-203-1077. 93-203-1077. Y por cierto también que hacéis patatas bravas, por ejemplo, para llevar, ¿no? Uno viene, las busca,
pues sí,
se las lleva a casa,
sí,
si quiere.
Sí, sí, el que quiere se las lleva, sí. hacemos las, ponemos una bandejita y sí, pero claro, no es lo mismo, no son iguales.
Sí, sí. Estoy contigo.
Es lo más parecido, pero no es lo mismo.
Estoy contigo. Bueno, habéis creado, en fin, una fama, una merecida fama. Aparte de esos aperitivos, aparte de esos entrantes, uno si quiere venir a comer al Tomás también puede hacerlo y, en fin, como Dios manda, ¿no?
Sí, bueno, a ver, tenemos una carta reducida con el producto base de patatas, las patatas bravas, y pues luego lo acompañamos un bistec o una butifarra. Lomo, cuatro platitos, todos ellos con combinado de bravas y huevo frito. Uh-huh. Y eso de lunes a viernes, solo el fin de semana, o sea, el sábado ya no.
El sábado ya no.
Y por las noches tampoco. Uh-huh. Solo al mediodía.
Pero básicamente, en fin, os nutrís de, sí que es cierto, la gente que viene a hacer el aperitivo.
Sí, o,
en fin.
No, ya, al mediodía también hay gente que viene, pues en vez de ir a comer el menú o en vez de ir a otro sitio, pues, o al restaurante permanente, pues un platito combinado que siempre que el artículo sea bueno, sea de calidad y sea de primera, pues está bien.
Uh-huh. Bueno, desde 1986, que ya es decir, ya es un ratito, Antonio,
pues sí.
Estáis al pie del cañón con ese Tomás de Sarriá, que ha sido merecedor de, tal y como decíamos, un libro, Las Bravas del Bar Tomás. Próximamente se va a oír hablar más de vosotros. ¿Tenéis alguna, en fin, acto, movimiento que hacer importante?
A ver, no, en principio no. Bueno, salvo que los que escribieron el libro están montando alguna cosa, sí.
A eso iba.
Están montando un concurso de bravas, una historia. Bueno, yo me entero al final, sé a grandes trazos de qué va la historia, pero son ellos los que organizan todo el invento y es cuestión de los autores, del Sergio y del...
A eso iba.
Y del Valle.
A eso iba, porque yo he oído campanas, dicen,
sí, sí.
Coloquialmente, Sergio Fidalgo y Carlos Valls, que son unos, en fin, apasionados, de las bravas,
sí,
de...
Sí, son unos fans, son del Tomás. Nuestros mejores embajadores del bar, vamos.
Bueno, déjame que diga, Antonio, que ahora mismo te está escuchando mucha gente, que estoy convencido que lo ha escuchado con atención, porque cuántas veces se habrán sentado en vuestras mesas o de pie en la barra, comiéndose unas buenas bravas, por tanto, en fin. Enhorabuena, felicidades por esa fama merecida que tenéis, que sigan los éxitos y nada, a seguir con vuestra línea, que lo hacéis muy bien. Gracias, Antonio.
Igualmente, gracias.
Una referencia sin duda que merece la pena que visitéis. Repetimos, Carrer Major de Sarrià, número 49 del barrio de Sarrià, muy, en fin, cerquita de lo que es la plaza, la emblemática plaza de Sarrià. 93-203-1077. Hacemos una pausa, enseguida estamos con más temáticas.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Arroces, pescado y todos los secretos de la cocina mediterránea con el mar de fondo en Don Eduardo, el restaurante marisquería de Playa Daro en primera línea de mar que despertará tus sentidos. En el Paseo Marítimo 68. Don Eduardo, del mar a tus cinco sentidos.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Programa el d'avui molt dinàmic, passem del barri de Sarrià a la localitat del Baix Empordà de Palamós, una localitat que la setmana passada ja ens va ocupar, aquesta també. De fet, encara en resten algunes temàtiques. Avui us volem presentar una botiga que no fa pas massa ha obert les seves portes a Palamós, en aquesta localitat en la que hem fet realment passejades molt interessants. Per exemple, el director del Museu de la Pesca de Palamós, Miquel Martí, ha passat per aquests mateixos micròfons de Ràdio Estel. Amb ell parlàvem també de la història, de com va començar el Museu de la Pesca de Palamós. El Miquel Martí ens explicava coses molt interessants.
Doncs el setembre del 2002,
sí,
vam inaugurar el port de Palamós, un edifici que coneixem popularment com a Tinglado, més de 1.000 metres quadrats dedicats a exposar el que és el passat, el que és el present, cap on creiem que va el futur d'aquest sector. Mm-hmm.
Un museu, evidentment, realment molt interessant per totes aquelles persones que s'acostin. Jo diria que Palamós és una visita obligada, com és la seva cultura gastronòmica, també una passejada pel port. Introduir-nos en aquest museu de Palamós, el Miquel Martí, com a director, ens explica com es desenvolupa una visita en el museu.
El museu, esclar, té diversos àmbits, diferents aspectes que tenen a veure amb el món pesquer i, lògicament, tot l'apartat tècnic i tecnoecològic de com els homes de la nostra costa, en un sentit genèric, doncs, han sigut capaços de coneixent molt bé els hàbits, els comportaments, la manera de viure de certes espècies, com se les han enginyades per dissenyar i aplicar arts, instruments de pesca o armenjos de pesca determinats per aconseguir amb èxit, doncs, el seu objectiu, que és la captura del peix.
El peix forma part indiscutible de la tradició d'aquesta localitat del Baix Empordà, de Palamós, i precisament de peix avui us volem seguir parlant. Fem una pausa, no us perdeu la propera protagonista, que ens parlarà precisament de peix, d'un peix que realment es respira d'una manera molt especial i sempre s'ha respirat d'una manera molt especial a la localitat de Palamós, les anxoves. Fem una pausa i de seguida tornem.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
La Casa Màgica, el gran museu de la màgia on descobriràs la col·lecció d'un empordanès il·lustre, l'il·lusionista Xavi, el museu de la il·lusió i la curiositat amb 15 anys d'història a Santa Cristina d'Aro. La Casa Màgica, 972-83-7209. Vine i et sorprendràs.
Gran Clot dels Oms Chardonnay 2011. Millor vi de l'Estat i 8è millor vi del món al certamen Chardonnays du Monde.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu, quan viatgeu, que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols. Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Para l'orella i comença a fer boca. Estàs escoltant Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Molt bé, doncs continuem endavant en aquesta edició de Trotamundos. Estem en terres gironines, estem a Palamós. La setmana passada ja recordareu que vam tractar diferents aspectes, diferents temàtiques d'aquesta localitat del Baix Empordà. Una localitat, per cert, que aquesta setmana està d'enhorabona, a partir des de l'1 d'octubre i fins al proper 5 de desembre. Repetim i recordem, doncs, que es porta a terme pel Palamós Gastronòmic, l'edició d'enguany 2014. Repetim, de l'1 d'octubre al 5 de desembre es pot descobrir la gastronomia de Palamós amb menús gastronòmics als restaurants de Palamós, la tercera edició del concurs de tapa estrella a les tavernes de Palamós. Una localitat encantadora en la que ara també, a la tardor, és molt agradable passejar-hi i descobrir el seu casc antic, les seves botigues, els seus restaurants. I si ens quedem amb botigues, avui us en volem parlar d'una ben curiosa. Podríem qualificar com a singular, Una especialització. Creiem, sempre hem sigut defensors d'aquesta vertent, que en el sector gastronòmic especialitzar-te té un futur verdaderament prometedor, Avui us volem parlar d'anxoves. A Palamós hi havia tradició, parlo en passat, hi havia tradició d'anxoves, i avui volem fer-la present. Una botiga que fa poquet que ha obert les seves portes, el seu nom, Tastanxova. Avui la coneixem. I ho fem d'aquí millor podem fer-ho, de la mà d'aquí podem fer-ho, que és la seva responsable, que és la Sílvia Homs. Sílvia, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda i gràcies per atendre'ns, Sílvia. Enhorabona i felicitats. Escolta, m'han dit que és preciós, eh, el que heu muntat.
Sí, la veritat és que sí, és una botiga molt mona. Ens hem esmerat molt amb, el, amb la decoració i la veritat és que la gent que ve s'hi troba molt i molt bé.
Uh-huh. Una botiga especialitzada amb aquest producte tan i tan tradicional a Catalunya. Jo deia que també era molt tradicional abans a Palamós, que és l'anxova, no?
Sí, la veritat és que aquí a Palamós tothom, més o menys les famílies, estaven acostumades a fer-se la seva anxova, a comprar una caixa i fer-ho tots així en família. Però bueno, el temps modern ha canviat els costums, llavors tot això s'ha anat perdent, les cases tampoc tenen les condicions necessàries per tot això i bueno, hem vist que hi havia un moment per poder-nos filtrar aquí i que hi havia una necessitat i com que som un poble d'anxoves, pues hem apostat per l'anxova fent aquesta petita botiga tipus experiència, uh-huh, que pots venir, pots gaudir, la pots veure com es manipula l'anxova, com es neteja, la pots tastar amb un porronet de cava o de vi blanc i pots veure tota una experiència, la música, estar amb amics, compartir el porronet.
Uh-huh. En fi, l'especialització absoluta, eh, en aquest producte d'anxoves a Palamós, al centre de Palamós. Esteu ben bé al centre de Palamós, esteu al carrer Allada, eh?
Estem al casc antic, sí.
Al casc antic de Palamós, carrer Allada, número 7 d'aquesta localitat del Baix Empordà. Una especialització marcada amb anxoves de diferents procedències.
Sí, tenim anxova del Mediterrà, que és l'anxova aquí de tota la vida, i després tenim anxova del Cantàbric. Entenem que el Cantàbric és una mica la catedral de l'anxova. En allà hi ha moltes conserveres i llavors hem estat passejant-nos per allà i mirant a veure quina era la millor anxova que podíem portar cap aquí perquè la gent la degustés i també coneixessin una mica la part del Cantàbric, perquè no és molt coneguda aquí.
Uh-huh.
I creiem que en aquests moments tenim la millor del Mediterrani i la millor del Cantàbric.
L'anxova, quan és bona, imagino, Sílvia, que com menys manipular-la, millor, no?
Bueno, és com el pernil, no? El vols tastar primer, a veure el gust que té, i la vols, el que nosaltres en diem, viuda, no? Sense absolutament una miqueta d'oli i poques coses, no? El que passa que una vegada provada, pues, bueno, pues sempre la Mediterrània, una torrada, pa amb tomàquet, meló, fruites, vegetals, la fem en diferents maneres, perquè si la gent la ve tastar també forma part d'una cosa simpàtica, no?
Uh-huh. Estem parlant amb la Sílvia Homs, estem parlant d'aquesta botiga realment molt recent. Quan va obrir, exactament? Fa molt poquet,
no? El 4
no?
d'abril va
4
obrir.
D'abril. Molt bé. L'estiu ha estat una mica la prova de foc, no?
Sí, sí, la veritat és que estem contents per això, estem molt contents perquè a la gent li ha agradat molt i ha funcionat molt i molt bé. Crec que hem entrat amb bastanta gràcia i simpatia.
Tastanxova, uh-huh, carrer Allada, número 7 de Palamós, el casc antic, acosteu-vos-hi i assaboriu, aquestes característiques molt particulars d'aquestes anxoves que us proporcionaran. El telèfon d'informació és el 972-31-56-88. 972-31-56-88. I sou tan joves, que esteu quasi acabant de configurar la plana web, no?
Sí, ara estem acabant. Suposo que aquí a l'octubre ja ho tindrem tot a punt.
Uh-huh. Doncs en el moment que tingueu aquesta plana activa, nosaltres serà un plaer informar a els nostres oients com poden accedir-hi. En qualsevol cas, ara l'adreça, carrer Allada, número 7 de Palamós, al telèfon 972-31-56-88. La filosofia de l'anxova, en línies generals, amb un establiment, amb una decoració molt, podríem dir, molt a la part, no? Molt paral·lela en aquest sector, molt rústica, no?
Sí, sí, molt rústica, una mica pescadora, però, bueno, amb un toc molt actual, eh?
Com ha anat la temporada de pesca d'anxova, ara, aquí a Palamós, a l'estiu?
No massa bé, eh? No massa bé. La veritat és que els pescadors que ens venien a veure, pues, ni aquí al Mediterrani ni al Cantàbric estan del tot contents.
La versatilitat culinària que té aquest producte, que abans parlaves del bon pernil, no? Diuen que l'anxova és el pernil del mar, no?
Sí.
Sempre s'ha dit. Aquesta versatilitat culinària és enorme, no? Vull dir, hi ha moltíssimes maneres de menjar, d'assaborir plats amb l'anxova com a protagonista.
Exacte, vull dir, té tants companys de ball o de viatge, com li vulguis dir, que...
Sí.
els mateixos cuiners, vull dir, la posen de 50.000 maneres i és un producte que en aquests moments està molt en boga.
Hem de dir, doncs, que a Tast d'Anxova també un pot asseure, tal com deies, i fer un tast, no?, de diferents... Una mica que és el típic, fer, provar anxoves de diferents procedències?
Bueno, a nosaltres ens agrada que les provin els dos, no?, que provin la del Cantàbric i la del Mediterrà. Llavors els hi fem un pa amb tomàquet, amb la Mediterrània, llavors hi ha molt acostum al nord de fer un pa anglès amb una miqueta de mantega, i després l'anxova del nord és una mica més forta, i llavors sempre cosetes que la rebaixin, que vagin una mica per sota. Uh-huh. Pot ser amb meló, pot ser amb advocat, pot ser coses una miqueta més fluixes. I en canvi la d'aquí a vegades et permet, pues, la Mediterrània, posar, pues, una vinagreta, un pebre, un pa amb tomàquet... Bueno, juguem amb això. Uh-huh. I així les proven i coneixen les dues i, evidentment, ens els compren, perquè som una botiga, llavors el que volem és que ens els comprin.
Exacte, exacte.
Siguin amb llauna, siguin amb oli, siguin amb salaó, com els hi vingui més de gust, els hi proposem una sèrie de coses, una sèrie de plats, que dius, ai, doncs mira, ho faré aquesta nit a casa. Doncs bueno, doncs va, me les emporto. Me'ls emporto a granel o me'ls emporto per aquí una setmana amb llauna o el que sigui, tenen totes les versions.
Uh-huh. Efectivament, repeteixo, doncs, que, i recordem, doncs, que exactament estem parlant d'una botiga que es pot anar a fer un tast, un àpat,
sí,
però evidentment, doncs, també un pot comprar les anxoves que cregui convenient, de la procedència que sigui, i emportar-se-les a casa i gaudir-ne a casa. No? La preparació, a més d'aquest peix, és que és molt senzilla, no? És molt senzill.
Bueno, és molt senzill i difícil a la vegada, perquè la neteja té que ser, a veure, el desespinat i el treure-li totes les seves espines de la carn, doncs vol molta paciència.
I sobretot treure-li la sal, no?
Sobretot treure-li la sal, i en cada pot que arriba és diferent, has de tastar, si necessita 20 minuts està amb remull, si necessita mitjoreta, si necessita 10 minuts, depèn. Llavors les mediterrànies, per exemple, necessiten un temps de deixar-los amb remull que perquè perdin una mica la sal, però en canvi el peix cantàbric no li agrada gaire la sal. Llavors allà estan molt acostumats a subalsa, no? Llavors el que no volen en les anxoves del nord és precisament aigua. Llavors els has de subar a mà, la feina és molt... molt acurada, i llavors això és el que encareix més el producte.
Bé, doncs, amics, un producte, diuen i repetim, és el pernil del mar, les anxoves del Mediterrà, del Cantàbric, en qualsevol cas tenim una presentació molt significativa en aquesta botiga, que fa molt poquet ha obert les portes, repetim, en aquest barri, en el casc antic de la localitat del Baix Empordà de Palamós, que repetim, sempre és molt agradable fer una passejada i disfrutar, gaudir, descobrir, doncs, botigues singulars com la que avui hem visitat amb els micròfons de Ràdio Estel, recordeu, estan al carrer Allada, carrer Allada número 7 de Palamós, El telèfon d'informació 972-31-5688 per qualsevol consulta, qualsevol pregunta, per sol·licitar, reservar productes, doncs estan a la total disposició. Teniu la botiga que buscàveu, que somiàveu tenir?
Sí.
Sí?
La veritat et dic que sí. Sí, sí.
I la resposta per part de la gent que s'ha acostat, encantats,
molt
no?
Molt bé. Ens han felicitat, ens l'han fotografiat de totes les maneres, ens l'han posat algú que ha vingut de dissenyador, ens ho deixes posar a la web. Sí, la veritat és que ha cobert les nostres expectatives.
Doncs això no ha fet més que començar, No ha fet més que començar. Sílvia Homs, et desitjo el millor. Moltíssimes gràcies per atendre.
Moltíssimes gràcies.
I enhorabona, Enhorabona perquè, home, sempre és un risc, obrir un negoci amb una especialització tan marcada, però, en fi, la veritat és que en aquests pocs mesos que porteu, doncs la veritat és que l'èxit ha estat rotund,
Sí,
moltíssimes
sí.
Gràcies i enhorabona. Gràcies, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat.
Restaurant Pú de Can Manel. Cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel. Passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com. Sabia que Estelnet l'acompanya allà on vulgui anar?
A comprar.
Al metge.
Al banc.
A l'església.
I fins i tot al teatre, al cinema, a conferències.
A tot arreu on vulgui anar, Estelnet estarà amb vostè.
Informi-se'n al 93 179 76 39 i a estelnet.es.
Apunti-ho, 93 179 76 39.
Servei d'acompanyament d'Estelnet, perquè Estelnet està sempre al seu costat.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde, bueno, pues hacia 1890, que empezó a hacer mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part del Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però hi ha qui les omple amb nata, però de fet les classes són aquestes. Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Se vuoi conoscere la nostra cucina, ti aspettiamo in Sale Pepe.
Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola.
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes Pizzeria del Vallès en Sant Cugat i Sant Quirze y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Ciao, sono Marco, ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
Trotamundos.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició de Trotamundos. Obríem aquesta edició a les 11, com és habitual, a les 11 en punt del matí. Parlàvem amb el Josep Maria Boix, un cuiner que tenim el privilegi de tenir extraordinari aquí a Catalunya, responsable de l'hotel Torre del Remei, que pertany a aquesta associació Relais Chateau. Amb ell parlàvem d'aquesta cuina de temporada, cuina de tardor, que ofereixen en aquests moments a la Cerdanya, i ens parlava de la importància que té un element gastronòmic amb molta tradició a Catalunya. Avui us volem parlar de la patata, de la patata, com s'utilitza la patata a la nostra cuina, siguin patates d'aquí, de Catalunya, nacionals, o bé també que ens venen de fora, les nostres fronteres, que també tenen una qualitat indiscutible, un producte, jo diria, la més popular del planeta. Avui en parlem i ho fem escollint una empresa catalana que realment doncs, ja porten molts anys vinculats amb aquest sector de la patata. 70 anys d'història s'uneixen doncs, a la història d'aquesta empresa, tot i que el seu inici de l'activitat es remunta a l'any 1981. Arcadi Bonet, com està? Molt bon dia.
Molt bon dia.
És el responsable de Patates Bonet. Crec que les dades que hem donat són més o menys correctes, no?
Totalment, sí, sí.
Més o menys correctes. Per tant, doncs, realment, doncs, aquests 70 anys d'història vinculats amb aquest sector de la patata, home, això dona molta experiència, no?
Sí, però mai és suficient.
Mai és suficient l'experiència?
Clar, exacte.
Ja.
Home, per molta que se'n tingui, mai és suficient.
Ja, això és evident, eh? Això és evident. Bé, anem a parlar una mica de lo que és l'activitat principal, de l'activitat principal de Patates Bonet, que és una empresa, home, tenen realment molta importància, no, en el sector?
Sí, sí, clar que sí.
L'activitat que tenen exactament quina és?
Bueno, nosaltres és la venda de patates de consum i de llavor. També tenim l'apartat de patata de llavor.
Sí.
I llavors, això en quant a patates, llavors també tenim alguna de venda de cebes, alls i algun producte de temporada, com pot ser moniatos o castanyes.
Home, que ara entrem en època, eh?
Sí, sí, correctament. Estem ja en moniatos, estem treballant bastant.
Sí.
I ara d'aquí 10 dies començarem les castanyes.
Bé, són productes molt tradicionals. Home, és evident, vostè millor que ningú ho sap, no?, que la patata forma part indiscutible, jo diria, de la cultura gastronòmica d'aquí de Catalunya. Realment, doncs, és un element que sempre ha acompanyat, i espero que sempre acompanyi, doncs, als bons plats, no?
Clar que sí.
La veritat és que els cuiners fan verdaderes obres d'art. Exactament quines són les marques de patata que vostès comercialitzen i també les procedències?
Sí, bueno, en quant a marques, utilitzem la patata d'hort, tenim la Can Patricó, tenim la Bonet Sol, la Pat Ràpid, i llavors últimament hem introduït una que és la Bonet Natur, que aquesta marca va, diguem, amb augment constant, que aquesta doncs, la fem servir per supermercats i hipermercats.
Exactament, doncs aquestes patates tenen qualitats molt diferents?
No, tenen una millor selecció i alguna més de qualitat. Escollim una mica la zona d'origen, o sigui, és una mica millor que la normal, diríem.
Sí, perquè són orígens diferents, no? Venen des de
sí,
França,
sí,
per exemple, no? Crec que també Escòcia.
Sí. O sigui, nosaltres principalment intentem treballar amb Espanya.
Sí.
Sobretot Catalunya, la resta d'Espanya, i llavors quan aquí ja les qualitats ja no ens acompanyen, doncs llavors esclar, hem de treballar doncs, en França, en Bèlgica, Holanda, Regne Unit, Escòcia, Irlanda, i hi ha anys, si hi ha una mica més de necessitat de producte, fem alguna cosa d'Israel o Egipte.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, però això quan hi ha molta necessitat, si no, això ho passem de llarg, eh?
Sí, però la diferència és molt notable, una patata, per exemple, d'Egipte, respecte a una patata catalana, per exemple?
Bueno, no, la diferència no és gaire gran. L'única cosa que hi ha és que, diguem, hi ha alguna diferència de clima i quan ve la patata aquella és nova i la nostra encara en aquell moment encara és vella. És un tema estacional, eh?
Sí. Estem parlant amb el senyor Arcadi Bonet, és el responsable d'aquesta empresa, Patates Bonet, amb diferents marques comercials. En qualsevol cas, hi ha dues planes web en la que trobareu informació, que és patatesbonet.com, patatesbonet.com i bonetnatur.com, bonetnatur.com, una marca comercial doncs, a la que feia referència el senyor Bonet. Parlant de producte i parlant de futur, no? El futur està molt lligat amb empreses com la seva, senyor Bonet, imagino també la tecnologia, no?
Totalment, totalment. Diguem, hem d'anar sempre intentant anar introduint tecnologia a fi i efecte que els costos siguin una mica més baixos i la resposta sigui més eficaç. Aquesta és una mica, doncs clar, però això és, jo crec que és la il·lusió de totes les empreses, no? I com a empresa doncs hem de fer el mateix.
Però, evidentment, doncs, en aquesta professionalitat cada cop té més important, no? Més importància per obrir-se camí a nivell comercial. Per cert, si parlem d'aquest nivell comercial, on es poden trobar aquestes patates, els canals de comercialització?
Bueno, nosaltres tenim molts supermercats arreu de Catalunya que ens compren patates, però principalment on es poden trobar és a bon preu i Esclat.
Sí.
Aquest és el, diguem, té tota la gamma nostra de productes i aquest, diguem, doncs, estan per tot Catalunya i aquests seran els nostres productes. Hi ha altres supermercats, altres botigues tradicionals, fruiteries, vol dir que també tenen el nostre producte, però com a més rellevant és bon preu, Esclat, el més... El més important que tenim en quant a client.
Sí. Realment, el sector de la patata, quan un s'introdueix una mica periodísticament parlant, se'n dona compte de que del desconeixement em fa l'efecte que hi ha al voltant d'aquest producte, no? Per exemple, parlàvem abans doncs, de patata de Bonet Natur, no? Aquesta marca comercial, i
sí.
Crec que hi ha diferents varietats, Mona Lisa, Agatha, Red Pontiac, Rudolf... no? Hi ha
sí.
Diferents varietats.
Sí, llavors tenim els tipus de muntanya, com pot ser la Canavé, que l'envasem amb la marca Patricó.
Sí. Uh-huh. I cada patata té una mica el seu destí a la cuina?
Sí, unes són específicament per bullir, les altres són per coure, pel forn, però cada patata, bueno, hi ha que són més polivalents, com pot ser el cas de la Canavé, que és una patata molt polivalent, que pot servir per fregir, coure i forn, i una Mona Lisa, que també és una, diguem, una mica tot terreny, que també serveix pel mateix. Llavors hi ha altres més específiques, que aquelles són o per fregir o per coure, com és el cas. Per exemple, una patata que es diu Agata,
sí,
que aquesta és bona per coure. Llavors en tenim una altra que es diu Àgria, que aquesta és especial per fregir.
Sí.
Uh-huh. O sigui, hi ha les polivalents per a mestressa de casa i després hi ha una mica les dels especialistes.
Uh-huh. I aquests especialistes en coneixen les propietats, coneixen aquesta diferenciació, aquestes patates per bullir, aquestes patates per fregir? Especialistes, vull dir, els cuiners, no?
Sí, jo crec que la majoria dels cuiners coneixen perfectament, diguem, les virtuts de totes les patates, eh? El que passa que, bueno, a vegades el que diem sempre, que un bon cuiner és capaç de fer miracles amb qualsevol patata.
Oh, i tant.
Però normalment, si se li donen les varietats adequades, pues encara ho tindrà molt millor i molt més fàcil.
Sens dubte. Des del seu punt de vista, home, vostè és una persona doncs absolutament vinculada amb la patata. No sé si gastronòmicament parlant la deixa de banda, potser això sol passar a vegades, no? Però imagino que té la seva particular recepta o com li agrada a vostè menjar-se una bona patata?
Bueno, jo és que sóc molt patatero i llavors m'agraden de totes les maneres.
De totes les maneres.
Fregides, bullides, al forn, microones, de totes maneres.
Uh-huh.
És que és la patata és molt agraïda, és superbona la patata.
Uh-huh. Hi ha dues planes web. Repetim, residim doncs, en aquest factor d'informació, patatesbonet.com, patatesbonet.com i bonetnatur.com. bonetnatur.com, aquí trobareu informació sobre aquesta empresa present en aquest sector de la patata, des de 1981 en aquesta activitat, però porten ja molts anys vinculats amb aquest producte. Senyor Bonet, res més, gràcies per ser amb nosaltres i molts èxits en aquesta darrera de les parts d'aquest 2014. Espero que el 2015 ens porti dinamisme empresarial per tothom.
Esperem que sí, confiem que vagi bé per tothom.
Segur que sí, gràcies, una forta abraçada.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies, molt bon dia. Adéu, adéu.
Saps quins són els millors productes? Què és una denominació d'origen? A quina temperatura es pren el vi blanc? I el negre? Com es fa el cava? Trotamundos. Preguntes amb respostes dels millors professionals.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 25 anys amb la nostra cuina tradicional d'arrels lleidatanes i les especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la tradició culinària de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. Preus especials per grups. A Barcelona, al carrer Urgell 266. Reserves al 93 321 83 51, amb 4 pàrquings molt propers. I a Lleida, camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. 973 23 13 64.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Bueno, pues seguimos, volvemos a estar con todos vosotros. Continúa nuestra marcha, os lo decíamos en el sumario del programa. Hoy nos visita nuestro buen amigo Juan Domínguez, es el responsable del restaurante, como sabéis, JJ de la ciudad de Barcelona. Un restaurante que ha dado, da y dará que hablar. Y básicamente por la línea gastronómica que tiene, en constante innovación, ¿eh? No paran de sacar novedades, no paran de crear en la cocina, que es en cualquier caso lo que les gusta y lo que les apasiona, ¿eh? Hoy queremos hablar de alguna de esas novedades y de la tendencia gastronómica que tienen y que abren una vez más esta temporada en la época de otoño, con las setas como elemento fundamental. Pero aparte de las setas, hay muchas otras cosas, ¿o no?
Juan Domínguez, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas más cosas, ¿no?
Uy, tanto.
Muchísimas más cosas. Oye, vosotros disfrutáis en la cocina, ¿eh?
Bueno, yo disfruto en la cocina. Yo soy una persona que no me canso. Yo el día de fiesta me voy al restaurante y empiezo a estar allí y me tiro horas. Y mi mujer dice, ¿dónde has estado? En el restaurante.
Que lo tuyo
no,
es
que no, a mí me encanta. Uh-huh. Pero yo no trabajo, yo disfruto. Porque yo siempre digo una cosa, que en mi casa no se viene a comer, se viene a disfrutar de la comida, que es muy diferente. Uh-huh. Una cosa es comer y otra cosa es... Bueno,
muchos Miguel. Restauradores tendrían que tener ese concepto, ¿eh? Que cuando uno va a un restaurante, hombre, más o menos, para unos más y para otros menos, es un esfuerzo económico ir hoy en día a un restaurante, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, los restauradores deberían tomar buena nota de eso, ¿eh? Lo digo muy en,
no,
serio,
en serio,
¿eh? Que la gente cuando viene a un restaurante viene a disfrutar a disfrutar de la cocina, ¿no?
Porque para comerse unos huevos fritos, se lo comen en su casa. Uh-huh. Pero si tú le vas a sorprender con un huevo frito, tiene que tener algo más.
Sí, sí.
Tiene que tener algo más. Y además tiene que tener... Aparte de que yo, que siempre se lo digo a mis clientes, y además es verdad, ¿no? No es una cosa que yo me haya sacado de la manga. Tú vas a un restaurante a comer, que te van a poner una comida excelente, muy buena. Pero tienes un camarero que está amargado y te amarga la comida.
Uh-huh. Sí. Tiene que ser un cómputo.
Entonces
total,
tú vas a un sitio a comer que te van a poner una comida medio regular, pero con un camarero que es agradable, que te va a hacer sonreír, que te va a estar sirviendo a gusto, y tú acabas comiendo de maravillas. Uh-huh. Entonces, no es solamente que la comida tiene que ser buena, tiene que estar acompañada con el servicio.
Sí, sí. Como muchísimas otras cosas.
Exacto.
Servicio, puesta en escena, puesta en la mesa, el mantel, las copas, los platos, la vajilla, en fin,
todo. Es un conjunto. Pero cuando hay una mesa, un señor... A ver, nosotros tenemos clientes que son... Bueno, la semana pasada, vino un amigo mío que es de Madrid. Uh-huh. Ha estado 3 meses en... Ay, ¿cómo se llama? En Hong Kong.
Sí.
Ha estado 3 meses en Hong Kong, que tenía un problema allí, ha estado haciendo unas obras y tiene unos problemas. Y dice, Juan, dice, cada día me acordaba de ti. Y yo le decía, hombre, si fuera una mujer me alegraría, pero tú...
Bueno, el restaurante JJ, que tiene mucho... Y, en fin, cierran el círculo absolutamente con éxito, pero sobre todo en un restaurante lo que es naturalmente lo más importante es la comida, ¿no? Platos emblemáticos, muchísimos, pero también en ese momento de innovación y sobre todo la estacionalidad de producto, ¿no? Decíamos, ahora mismo estáis con las setas, con Al Rubayó, Loudarrech, surtido de setas,
¿Y tan?
Que realmente, en fin, las hacéis muy bien y sobre todo que tú particularmente las vas a escoger.
Sí, yo voy directamente, bueno, tú lo sabes, que voy directamente al mercado central, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que no es igual comprar, que tú llames a una persona que te traiga unos huevos de rey, uh-huh. que te trae lo que tiene, y otra cosa que tú vayas al mercado y digas, no, esta caja no, quiero esta.
Sí.
Claro, hay de una caja de huevos de rey, por ejemplo, o de unas setas, de un robillo, hay una diferencia entre 9 euros y 30 euros. Uh-huh. Tú eliges el que quieras.
Claro.
Vamos, los hay de 14, de 15, de 18, de 22, de 26. Lo hay de 12 o de 9 euros hasta 30. Tú eliges el que tú quieres. Entonces tú vas allí y dices, no, yo quiero este. Y pagas por lo que tú quieres traerte a tu casa. Yo, cuando te digo que tú vienes a mi casa y pides botón, te pongo botón. Pero botón, como realmente dice el botón, no es más grande que una moneda de 12 euros. Uh-huh. No es más grande. Eso se paga a un precio. Claro, eso no es igual que lo otro, que es botón, que es como... un billete de 5 euros.
Como un disco, como un CD, ¿eh? Como un CD. Bueno, las setas evidentemente ahora están, en fin, en muchísimos restaurantes. JJ no es menos, están en la calle Mallorca 1820 de Barcelona. Si queréis anotar un teléfono de información de reservas es el 934261684. Con las setas como protagonistas, pero también con diferentes alternativas y novedades. Decíamos que ahora mismo estáis y formáis parte de una corriente, de unas tapas que vinculan las tapas con el vino de La Rioja, y vosotros habéis hecho una tapa, a mí me gustaría que la gente lo entendiera, es una tapa de una hamburguesa de Kobe. Explícanosla, para que la entendamos.
Bueno, vamos a ver. Nosotros en esto de la ruta de La Rioja... no hemos apuntado porque, bueno, hay varios restaurantes en Barcelona, exactamente me parece que son 46 o 44, no me acuerdo exactamente cuántos son, Entonces nosotros nos hemos apuntado y ponemos una tapa, hemos puesto una tapa y una copa de Rioja. Hemos puesto una copa de Rioja, de un Rioja de un nivel medio alto, y hemos elegido la hamburguesita de Kobe. Pero claro, la hamburguesita de Kobe, ¿qué es una hamburguesa de Kobe? Pues una hamburguesa de Kobe es de la carne Kobe, esta famosa de Japón, uh-huh. que todo el mundo conoce porque es muy muy conocida, ¿no? Por su calidad.
Famosos güeyes que no. beben cerveza, escuchan música, hacen masajes.
Es conocido, etcétera, por la cerveza que toman, porque lo cuidan con masaje. La cual es una carne muy especial, bastante cara, pero la hamburguesa no sale cara porque no se coge. Lo más caro del Wagyu, que es el buey este de Japón, que se llama Wagyu, lo más caro es el solomillo y el entrecó. Lo demás se puede trabajar. Entonces nosotros buscamos otras carnes para poderlo trabajar. Entonces hemos hecho una hamburguesa de Kobe que es excelente y la hemos presentado con trufa, la hemos presentado con sed, uh-huh. le ponemos una capa de sed debajo y hacemos una cebolla caramelizada encima y luego lo servimos con trufa encima y aceite trufado de trufa blanca, bueno, de tartufo. Uh-huh.
Caramba, caramba. Y además me parece que hay un concurso, ¿no? Una vez
sí, finalice... sí. Bueno, además lleva unas tostaditas de unas patatas que hemos hecho con unas hierbas y hemos puesto también unas tostaditas de queso. Bueno, que está muy bien servida.
Bueno, os veo ganando el concurso, ¿eh?
No, pero...
Bueno,
pero...
ya veremos. Esas tapas con el vino de Rioja, que el restaurante JJ forma parte también de esas jornadas. Aparte, hay que decir que el restaurante JJ tiene 3 menús degustación y uno de ellos muy particular, muy significativo. Habéis creado un menú degustación absolutamente dirigido a los stick tartar.
Sí.
Porque hacéis... de muchísimas clases, ¿no?
Sí, cada vez vamos añadiendo un poquito más.
¿Cómo cuáles?
Entonces, bueno, tenemos el stick tartar de carne de buey, tenemos el stick tartar de carne normal de ternera, tenemos el stick tartar de salmón, que es el último que hemos añadido, tenemos el stick tartar de wagyu, de carne de Kobe, que también es muy bueno. No es excesivamente caro porque, ya digo, no usamos las carnes, las partes más caras de la carne, sino buscamos otras partes. Uh-huh. Entonces sale más barato, lo cual podemos hacer un stick tartar más o menos del mismo precio que la carne de ternera. Tenemos el stick tartar de atún rojo, que es excelente, y uno que yo lo trato con muchísimo cariño porque además es una cosa que se me ocurrió y yo pensaba que no iba a tener éxito y tiene mucho, que es el de un stick tartar de boquerón y calamar crudo.
Uh-huh. Hombre. No podría ser de otra manera que faltase el boquerón.
Sí, claro.
No puede faltar el boquerón. Por cierto, estabas hablando de calamares, ahora estamos también en la época de calamares de Potera, que ha llegado un poquito más tarde, ¿no?
Este año ha llegado un poquito más tarde, pero está saliendo ahora y está saliendo muy bueno. Bueno, el calamar de Potera es extraordinario, porque es un calamar que lo cogen aquí en la costa, uh-huh. es tierno, y se diferencia de los demás porque es por su ternura, ¿no? Al cogerlo con Potera no está pelado, está perfecto, ¿no? Trae toda su piel y es maravilloso. Pero es un calamar que tiene un sabor extraordinario. Y ahora, porque este año ha venido bastante tarde, pero ahora está saliendo y, bueno, tenemos calamar de Potera, tanto para hacerlo a la plancha como para hacerlo en frito, como para hacerlo como quieran, ¿no?
Bueno, pues a través de esa conversación con Juan hemos querido transmitir un poquito, solo un poco de la realidad que representa este restaurante JJ, y recojo las palabras que decía Juan al inicio de esta entrevista, que quien viene al restaurante viene a disfrutar, a realmente disfrutar de la gastronomía, a pasárselo bien, a relajarse, a desconectar un poquito de todos los líos, problemas, en fin, es un poco un paréntesis en la vida y sentarse en la mesa de ese restaurante JJ, de verdad que es una experiencia, La experiencia que podéis vivir en la calle Mallorca 1820 de Barcelona y que para vivirla lo mejor es que reservéis vuestra mesa a través del 93-426-1684. Querido Juan, muchos éxitos. Espero que ganes el premio de las tapas y Rioja.
Bueno, yo no lo he hecho para ganar el premio, lo he hecho, es una tapa más de las que tenemos, porque tenemos muchas muy buenas.
Bueno, pero también, ¿no?
Bueno, si se gana, pues ahí está, ¿no?
Cuídate mucho, gracias. Cuídate.
Muy bien.
Adiós.
Venga, gracias.
Trotamundos.
Ciao, sono Marco, ti aspetto nel ristorante Sale Pepe.
La cocina de tradición romana que combina sabores antiguos con nuevas delicias. La cocina italiana en su máximo esplendor en Sale Pepe. Descubre nuestros dos restaurantes pizzería en el Vallès, en Sant Cugat y Sant Quirze, y saborearás lo mejor de Italia. Descúbrenos en salepepe.es.
Sale Pepe, la auténtica cocina italiana.
Sabia que Estelnet l'acompanya allà on vulgui anar?
A comprar.
Al metge.
Al banc.
A l'església.
I fins i tot al teatre, al cinema, a conferències.
A tot arreu on vulgui anar, Estelnet estarà amb vostè.
Informi-se'n al 93 179 76 39 i a estelnet.es.
Apunti-ho, 93 179 76 39.
Servei d'acompanyament d'Estelnet, perquè Estelnet està sempre al seu costat.
Si tota la família piula que viuen l'ara, la vida.
Quasi la una en punt de la tarda. Nosaltres aquí ho deixem, amics. Res més. Gràcies per la vostra atenció, per la vostra companyia. I tornem el proper dissabte, a partir de les 10, en aquesta sintonia. Us esperem a l'edició de A Tota Costa i també a Trotamundos. Res més. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Miquel Mercadal. Us deixem ara mateix del camp a la taula.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.